Catalunya Ràdio i catradio.cat/25anys presenten El Visitant, edició Gran Reserva.
Bona matinada i sigueu molt benvinguts a la primera part d'aquesta edició Gran Reserva del Visitant. En aquest programa ens dediquem cada nit a sentir de manera resumida i compactada el millor que ha sonat cada dia a Catalunya Ràdio. És un programa de confitures, el millor de cada fruita guardat en petits pots. Avui, però, no serà ben bé així. No sentirem el millor del dia d'avui, sentirem el millor dels últims 25 anys. Perquè Catalunya Ràdio ja n'ha fet 25, i 25 anys donen per molt. Milers i milers d'hores de ràdio, de programes diferents, veus, músiques... Si sou dels que us pensàveu que la ràdio és efímera, que tot el que s'hi diu s'oblida un cop s'ha dit, esteu molt equivocats. De la mà del web catradio.cat/25anys us portem una petita mostra de cada any. Alguna veu, més d'una música i mil records. Amb Joaquín García, Blanca Busquets i un servidor, Enric Lucena, us portem El Visitant, edició Gran Reserva, primera part.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys. 1983.
Via, 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 liqui.
Catalunya Ràdio va néixer el 1983. Quantes vegades hem sentit el Miki Moto i les seves primeres paraules a Catalunya Ràdio? Moltes. Potser fins i tot massa. Per això ara sentirem una altra cosa. Un jove Martí Ferrero, que podeu sentir cada tarda als butlletins horaris, acompanyat del Miquel Calçada, fent ràdio en essència. Butlletí informatiu del 1983.
Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, emetent des del 106.8 FM estèreo. Són les 7 en punt. Les notícies.
El president de la Guinea Equatorial, Obiang Nguema, s'ha compromès a commutar la pena de mort al sergent Micó, segons es comenta en cercles diplomàtics. El compromís d'Nguema s'hauria produït en el decurs del dinar que el president González li ha ofert avui. Segons fonts recollides per Europa Press, el sergent Micó no serà executat, però haurà de sortir de la Guinea Equatorial. Aquesta tarda, els ministres d'Afers Estrangers de la Guinea Equatorial i d'Espanya faran una declaració conjunta que podria estar relacionada amb la decisió de commutar la pena del sergent Micó. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, Fernando Morán, ha manifestat aquesta tarda davant del plenari de la Conferència sobre Seguretat i Cooperació a Europa que el govern espanyol accepta el projecte del document final de la conferència. El president de l'Institut Nacional d'Indústria, Enrique Moya, ha declarat que la reestructuració de plantilla de l'INI afectarà uns 20.000 treballadors. Els sectors més afectats seran els de la construcció naval, els de la siderúrgia i els de béns d'equip. Sembla segura també la reestructuració d'Ibèria. El president de l'INI va afegir que el sector públic espanyol ha de funcionar seguint criteris empresarials. L'estat de salut del director de cinema Luis Buñuel s'ha agreujat aquesta matinada, segons ha pogut saber l'agència EFE, de fonts pròximes a la seva família. Buñuel està internat en una clínica de la Ciutat de Mèxic des del passat dia 21 a causa d'un desequilibri del metabolisme. El cineasta es va revifar una mica dilluns, però en les darreres hores ha tingut complicacions de cor i de ronyó. 9 persones mortes i 45.000 hectàrees de terreny calcinat en una setmana és el balanç de l'incendi que aquests dies afecta l'illa italiana de Sardenya. Els piròmans, que utilitzen bombes de fòsfor per provocar els focs, han sabotejat les conduccions d'aigua de diverses localitats perquè els bombers no les puguin fer servir. El govern italià ha demanat ajuda urgent a la Comunitat Econòmica Europea per fer front amb més avions a l'incendi de Sardenya. L'alcalde de l'Hospitalet, el socialista Juan Ignacio Pujana, no ha acceptat que el ple de l'Ajuntament discuteixi una moció presentada per Convergència que condemna el recurs del govern de Madrid a la llei del català. El portaveu de Convergència, Francesc Codina, ha anunciat que el seu grup presentarà un altre cop la moció en un ple que se celebrarà el proper mes de setembre.
Pel que fa a l'esport, hem de dir que a les 6 d'aquesta tarda han tingut lloc a l'estadi del Nou Camp els actes de la presentació oficial de la plantilla professional del Futbol Club Barcelona per la temporada 1983-84. Una plantilla composada per 24 jugadors i amb la coneguda particularitat que, després de 8 anys, és aquesta la primera vegada que no hi ha cap nou fitxatge. El que sí hi ha són dues cares noves, en Clos i en Rojo, tots dos procedents del Barça Atlètic, que finalment han aconseguit de pujar al primer equip. De tot el que hagi esdevingut a la presentació del Barça, us en parlarem en un programa especial a partir de 8:15 aquí a Catalunya Ràdio, al 106.8 de la FM. D'altra banda, hem de dir que el pilot italià Eugenio Lazzarini, el més directe rival d'Àngel Nieto, ha estat traslladat a un hospital amb possible fractura de crani, després de l'accident que ha sofert avui a la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Anglaterra de motociclisme a la categoria de 125 centímetres cúbics. Aquesta prova es disputarà diumenge que ve.
Fins aquí les notícies.
Cinc anys de ràdio al visitant amb Enric Lucena.
Si sou dels que escoltàveu Catalunya Ràdio al 1984, recordareu un programa mític del qual ara mateix tornareu a sentir un petit fragment. Ai, senyor, les primeres nits de la ràdio eren aquestes, amb Quim Monzó i altres periodistes que, malauradament, ja no hi són, com Ramon Bernils o Jordi Vendrell, però que han deixat una petjada inesborrable en aquesta casa.
Catalunya Ràdio, emissores de la Generalitat de Catalunya. Són les 2 de la matinada i un minut.
Sepa que estuve 4 años en Bàsar.
¿Bàsar? Pero si es un colegio para chicas.
Me di cuenta el tercer año.
Doncs aquí estem, al lloro, moro el mico, el senyor Puerto Rico, amb el Joaquim Maria Puyal, i els telèfons que podeu trucar clients, perquè avui participeu, si voleu, són el 321-44-29 i el 321-45-89. Repeteixo, 321-44-29 i 321-45-89. I em sembla que ja tenim una trucada per aquí preparada, no? Aviam. Ei! Titi!
Hola.
Hola. Hola. Ole, mira, una reina. Què tal? Com te dius tu?
Bona nit, jo sóc la flor de l'otro.
La què?
Perdó, la flor de l'otro.
Com la flor? La flor de l'otro. Què dius aquí, la flor de l'otro? Des d'on truques?
Ai, mira, jo del passatge.
Quin passatge?
Del passatge Escudillers. Escolta'm, que tinc una queixa a fer, saps? El Quim, aquest. Joaquim, escolta.
A quin Joaquim? El Quim Puyal o el Quim Monzó?
No, el Quim Puyal.
Sóc jo, digues.
Escolta.
Un moment, però això de la flor de l'otro ja ens agrada.
Ai,
però
això de la queixa, aviam.
Però un moment, com te dius? Perquè si no, no et direm floreta, no? Què vols, que et diguem floreta tota l'estona?
Flor de l'otro era una coneguda novel·la pornogràfica xinesa que Josep Maria Sontag va plagiar fa com 12 anys i em va fer nifades. Una
sí, senyor.
Que va guanyar el Premi Sant Jordi.
És veritat.
Llavors, flor de l'otro ens sona molt bé.
Esclar,
i s'indueix a pensar moltes coses agradables.
Canta el teu nom, reina, va.
No em facis que desvellimus el meu nom, ara tant...
Digues de... Maria Aureli Capmany.
No.
Sí.
Escolta.
Digues tres vegades.
No, mira, ja t'ho diré després. Deixa'm fer la
queixa. Fes-li la pregunta, queixa't, va.
Després on?
És que, escolta, més que no pot ser. Mira, és que tinc una queixa molt grossa.
Escolta, des d'on t'has dit que truques?
Des del passatge.
Escudillers, no? Algú així, no?
Sí, exacte. Escolta'm una cosa. Mira, jo tinc una queixa molt grossa. Per què transmets tu el futbol?
I això és una queixa?
Exacte. Mira, pensa una cosa. Tens tots els tios enganxats a l'aparell de ràdio. No hi ha manera. Després del que ens costa l'operació a Marrakeix, l'educació de la veu. No pot ser això. Tu no te n'adones. Ens tombes el negoci, tio.
Bé, escolta, però no tothom li escolta el futbol. Això no és una queixa, això és, en tot cas és una medalla.
És que nosaltres ens agradem del futbol per allò de les pilotes.
Ara ho entenc, que és una reivindicació sindical el que tu planteges.
Esclar, és que, escolta'm, aquí el Xema, jo, vull dir,
sí.
Tinc que queixar-me.
Sí, el Xema que no vingui per això.
No pot ser. Però escolta, tu saps els calés que ens hem gastat? Home, això no pot ser escriure una carta a l'emissora.
No, a l'avui, has d'escriure-la a l'avui, aquesta carta.
No, que s'ha posat molt de moda, això.
El què?
Escriure les cartes a l'avui, que si el TV3 i tot això no...
Oh, no, però per això et faran cas, dona.
Ah, sí?
Esclar.
Les paguen, eh?
I aleshores se'l carregaran en aquest?
No, i ara... No,
o sigui, jo vull que se'l carreguis.
No, hi estem pas d'acord amb això.
Jo sí, estic a favor de la flor de loto i sobretot estic a favor de que el Puyal contesti ell, deixeu-lo estar, que es defensi sol. Apa, nano, no. Avui pregunten ells, elles, fot-li. Va, a veure
no,
què dius.
Però és que...
Gràcies, eh? A mi tot... Ai, quina il·lusió!
Flor.
Mana.
Flor.
Oh, què?
Com estàs?
Mira, bé, però no és un cop baix això que em fots els dies de festa.
No, però pensa que només són 2 hores a la setmana.
Oh, mira, les que són més rendables, no fot.
I que els dimecres només juguen de tant en tant.
Ja, mira.
Eh?
Escolta, a mi, parlant de tot, tu no vas mai per allà.
On t'és allà?
Per allà, per la banda de baix, prop de Colón.
Oh, passatge Escudellers.
Des d'on truques tu ara?
De passatge Escudellers.
Doncs serà per aquí, llavors, no?
Per allà. No, jo t'ho dic per allà perquè em situo on esteu vosaltres, no?
Ja, nosaltres saps que som aquí a la part perfumada.
Exacte.
No?
Ja.
A l'altre cantó de la Diagonal.
Ja. Bé, i tu què, no baixes mai?
Doncs baixo sovint perquè visc aquí al costat.
Bon dia.
No ho sabies,
eh? No.
Jo sóc d'aquí, del casc antic.
Escolta una cosa, i a quines hores acostumes a sortir a passejar?
Això li diràs al Xema, no t'ho explico.
Perdona.
Què?
És que m'has confós. A mi, diguem-ne, jo abans em deia Xema. Ara sóc Flor de Loto.
És un travestí, home, com el Luisito Suárez.
Ai, que ets... Ai, cortera, que ets, tio, eh?
Ep, un moment.
Això ha estat el doctor.
Sí que n'hi ha per plegar.
Flor de Loto, no em paris, va. Segueix, que és interessantíssim. Això que... Escolta'm una cosa.
Bueno.
Et guanyes bé la vida, tu?
Doncs mira, darrerament...
Ja sé que les hores que el Puyal fa futbol, no. Però vull dir, normalment, com et guanyes la vida, tu?
Bé, eh? Però darrerament jo no sé si és que estalvien per les vacances i per anar-se'n a Sitges, però em foten, però escolten,
Escolta una cosa, mare. Tu a on et vas anar a fer l'operació? Tu t'has canviat, t'has fet l'operació, sí.
Exacte, vaig anar a Marrakeix.
A Marrakeix. Sí. I val molts calés, això?
Uf, no me'n facis explicar perquè...
O no, és interessant perquè hi ha clients de la mercantil radiofònica que això els hi podria interessar.
Ah, bé, aleshores, mira, els hi dono el meu telèfon i que em truquin.
Ah, doncs va.
Mira, és el 324-5312.
Repeteixen.
324-5312.
324-5312. Escolta, parles un català fantàstic. D'on ets, tu?
Oh, jo? Soc de la Plana.
Ah, sí?
Sí.
D'on, de la Plana, reina?
De la Plana, d'allà on hi ha tanta boira, per això sóc, eh?
Ah, sí?
Home...
Escolta'm, entre nosaltres, aquesta és una ex-nòvia del Vendrell. Segur, eh?
Escolta, però digue'm d'on la Plana...
Ja m'agradaria que el Vendrell algun dia també es fes alguna passejadeta perquè el vaig veure en el Puyal.
O ja baixarem a buscar-te, dona.
Tots baixem aquí. Tots. Ara mateix.
El Quim Monsó ara mateix l'hauries de veure la cara que posa. Ell, ja saps que per ell la llengua és fonamental, sempre.
És evident.
Esclar, i aleshores t'està escoltant a tu en aquests moments... antic ex Xema i actual Flor de Loto, i bé, jo veig que se li estan posant els pèls tiesos i que no sé, potser d'aquí una hora serà per allà baix on ets tu.
És que no estic disponible, eh?
Nena, però ens acabes de dar el telèfon.
Sí, bé, però que em truqui i ja acabem, eh? I digue-li que gràcies, que m'apunto.
I tu escoltes molt aquest programa? Mira, o treballes aquestes hores? Què fas?
Oh, mira, és que a mi jo em vaig apuntar molt bé allò de que diuen tu què, estudies o treballes? Dic les dues coses, diu, m'agraden les hores intel·ligents.
I què estudies?
Estudio els jocs de llengua.
Fantàstic. I amb el Puyal només li volies presentar aquesta queixa, no li volies demanar res?
Home, és evident. Això i que m'agradaria veure'l.
Oh, però el pots veure per la televisió cada setmana.
No, home, no, incorpore.
Escolta'm. Ara diré una cosa que no agradarà a cap dels que estem aquí a l'estudi. Però t'ho diré, i no et diré qui t'ho diu. Tres paraules, eh?
Sí.
Club, key, d'agafar, de una a quatre. Res més.
Gràcies, Flor de Loto.
Bona nit, eh?
Bona nit.
Bona nit.
Looking from a window of a room, it's like the story of a film. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of your name, and it's only a game. Listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day.
El Joaquim Maria Pujal està al·lucinat amb la mostra de clientela que està sortint a través del 321-44-29 i del 321-45-89. I sembla ser que hi ha més trucades. Vull dir, jo passo d'entrevistar-te ja que siguin els clients, no? Veiem què surt ara. Ei!
Bona nit.
Hola, qui ets tu?
Bona nit, sóc en Marcelí Perelló, un del regiment d'informàtica que vam trucar ahir.
Vas trucar ahir? Oh, però jo vull saber més coses de tu, eh?
Sí, malament.
Marcelí!
Hola.
Sóc el Ramon Pernils.
Hola, Ramon, bona nit.
Ara, és que jo et vaig escoltar ahir quan parlaves amb el Jordi i avui immediatament li he posat amb antecedents. Bandera negra, l'atemptat de Garraf, Mèxic, etc.
Això.
Va. Escolta, la setmana que ve, tu aquí, eh?
Ja comencem malament.
Marcelí, m'entens? Tu aquí. I ara et deixo l'antena i el Joaquim a la teva disposició, va.
Bona nit, matemàtic.
Sí, bona nit. Joaquim, tu potser te'n recordes a mi, perquè sí. Et trucava molt sovint a...
Jo et recordo com a matemàtic, sí, no com a informàtic.
Això és que cada vegada deia una cosa
diferent. Ah, tu trucaves amb ella, vostè pregunta. Home, sí. Tenim clientela en comú, sí, Pujal, sí, què sí, passa?
Sí, sí, sí. Sí, sí, la competència.
No, competència, no, competència en absolut. Treballem els dos pel mateix.
Sí, exacte.
la cosa.
Però em feia un gramàs, fa mitja hora que estic penjat al telèfon, estat a punt de penjar sí. I trucar a la Flor de Loto.
Sí,
sí. Això ho hem fet tots per estar comunicant.
Sí, no teniu que haver donat el telèfon per antena. Sí, sí. Perquè
ella ha volgut.
Bloquejarà ara. Sí, sí. No, ara, una mica en sèrio, volia retorquir una mica.
Una mica en sèrio és impossible.
El visitant, Gran Reserva.
El 1985 és l'any en què es van estrenar sèries com V o El Equipo A a la televisió. A Catalunya Ràdio era una època on es podia trucar, per exemple, a Salvador Dalí. Aquestes són unes declaracions del català universal a Senent Josa.
Mestre! Mestre,
sí.
Què tal, com esteu? Una mica millor, us trobeu eixerit, malgrat la neu que ha caigut aquests dies?
Sí.
Bé. Pues he tingut el gust de donar-li records de part vostra quan he parlat aquesta tarda amb ell en el seu domicili particular de París.
Sí, sí, bon.
Allà a prop de París.
Per participar.
I què voleu que li digui? Perquè jo haig de parlar amb ell a les 9 del vespre.
Que li... Dirà... Pitjot.
Molt bé, escolta'm.
Sí.
El mestre desitja
sí.
Que li pregunteu a René Tom
sí.
Una afirmació que va, sobre una afirmació que va fer
sí.
A davant d'ell en l'hotel Meris
sí.
De París.
Sí.
Sobre la deriva dels continents, a propòsit de la deriva dels continents i la gar de Perpinyan.
Ah, exactament.
I el començament de l'obertura de la bahia de Biscay, veritat?
Exactament.
Això és una afirmació que es veu que va fer René Tom
sí.
en un cert moment i que el Dalí desitja que se li consulti sobre aquest punt.
Molt bé, doncs així ho farem.
Espera't un moment, què dius?
Seria... Així ho farem.
Rodejat d'amics.
Mestre Dalí, sí. Fa molts anys que coneixeu en René Tom?
El vaig veure una sola vegada.
Però...
Va ser sensacional.
Però heu llegit les seves obres, oi?
No totes, però bastant.
Moltes, oi? Perquè... Vos sempre heu estat interessat per les teories científiques més d'avantguarda, oi? A l'ullar de la vostra vida?
Sempre.
Perquè jo recordo que ja en temps de la teoria de la relativitat, bueno, això jo sóc jove i ho he llegit, i a l'època ja del Freud, però més modernament...
Ja ho explicaré.
Sí.
Personalment, em va concedir 3 hores, a pesar que estava tan malalt.
El Freud?
Sí.
El aneu a veure?
Sí.
Recordeu la visita amb en Freud?
Perfectament, tot el que va dir. Jo li volia imposar que llegís un text meu i ell només s'interessava la meva pintura. I de cop i volta va dir que jo era el prototipo d'espanyol fanàtic quan tothom es pensava que era un cert frívol.
Sí, sí, i recordo també una conversa amb en Joan Oró, amb el bon amic comú Joan Oró, que me'n recordo que quan es preparava aquell congrés sobre l'origen de la vida, recordeu fa pocs anys?
L'Operín, sí.
Amb l'Operín.
Ai,
que aneu a fer un cartell molt bonic pel congrés?
Sí.
Eh que sí?
I... L'important és això, contactar amb René Tom, se'n recordarà molt bé. Si ella firma això, ho tenim tot salvat.
Jo estic segur que l'amic René Tom farà el possible per satisfer el vostre desig i jo li transmetré personalment aquest vespre, quan parli amb ell, el vostre desig i així tindrem la seva presència junt amb la vostra en el programa, tal com vos ho heu desitjat. Però permeteu-me, sisplau, mestre, una pregunta. Vos n'heu quedat molt sobtat quan en René Tom us va comentar el tema aquest de l'estació de Perpinyà i de Pals, la línia aquesta de, lligada al tema de la deriva dels continents?
Jo li vaig dir com una broma, pensant-me, li vaig dir que li sembla aquesta cosa que jo dic, que tinc aquesta obsessió, perquè mirant cartes geogràfiques constantment sempre tornava a trobar el mateix punt, que tenia que començar a girar amb els anys contraris, amb les minimuntenes, amb un rellotge, amb els tectònics. I ell em va dir que la deixada era una de les seves especialitats, una de les seves coses. I va dir, davant tot un grup d'amics, que no solament jo em pensava que era aquest de Narbona.
Escolteu, jo me'n recordo que precisament en René Thom va venir a Barcelona fa un parell d'anys a fer unes conferències i n'hem tenir ocasió de parlar amb ell i ens va parlar molt de la teoria de les catàstrofes i de la deriva dels continents perquè realment és un home que aquesta teoria ha impactat a tots els sectors i el que és molt d'admirar és que un artista com vos, un visionari com vos mateixos definiu, hagi sigut capaç de copsar la importància d'aquestes teories. No és així, mestre?
Exacte.
Digueu, us escolto.
Té totes les informacions amb les quals poden construir el programa. Jo faré un petit discurs al final, com a conclusió.
Si voleu, ens el podeu fer ara. Si voleu, ens podeu dir alguna cosa més que així ja ho podríem tenir i no us tindríem que molestar més.
A veure si demà.
Demà? Voleu que ho fem demà?
Sí.
D'acord, mestre. Doncs aquí ja em posaré d'acord amb l'amic Pitxot per trucar-vos a demà a aquesta hora, si us va bé.
Jo mateix.
Us desitjo bona nit.
Jo també.
I llarga vida i una abraçada ben forta en nom de tots els que fem el programa L'Hora de la Ciència, Catalunya
també,
Ràdio.
També puc parlar de Watson, Crick Watson.
El Watson i el Crick.
Watson no vaig conèixer bastant.
Aneu a conèixer un Watson?
Sí.
El que va fer la teoria del DNA?
Sí, sí.
Això no ho sabia?
Sí.
Fa molts anys, això? Que va ser als Estats Units que el aneu a conèixer?
Sí, a Nova York.
A Nova York?
No, això no passa en Crick. En Crick no hi ha. Hi havia en aquell moment una oposició entre tots dos.
Ah, sí, sí, ja me'n recordo, vaig llegir algo sobre el tema.
Ara no vaig llegir.
I quin record en guardeu d'això? Us va cridar molt l'atenció la teoria del DNA, oi?
Enorme.
Perquè de fet és la molècula de la vida.
Exactament, és l'espiral.
L'espiral, exactament, l'escala aquella. Em sembla que vos aneu a parlar de l'escala de Jacob en alguna obra, no? Referint-se a això.
El somni de Jacob.
El somni de Jacob, exacte. Perdoneu-me.
Perdoneu-me. Que va l'espiral de l'àcid com una cinta de Mòbius, perquè tornava a baixar i tornava a pujar. No tenia cara ni creu. Com Mòbius, tenia els dos costats iguals.
Sí, sí, realment ha estat un dels descobriments més importants del segle. El que realment a persones com jo, que som joves i que no hem viscut tots els anys que vos heu viscut, no hem viscut tots els esdeveniments del segle, realment és una meravella comprovar com un visionari, un artista com vos, ha anat seguint els grans esdeveniments científics del segle. Segurament sou l'artista que amb tota la història contemporània s'ha interessat més per la ciència. No creieu, mestre?
Sí, personalment interès, obsessionat. Tinc una obsessió de la ciència. Molt de bona.
Vos també, a nivell ja de més d'abans, recordo que havíeu parlat molt de les arrels vostres en el pensament d'en Llull i més modernament de Francesc Pujols, oi que sí? Que sempre també és un tema que us ha interessat molt. I per cert, també us volia comentar una cosa, mestre. respecte a Narcís Monturiol, el gran figuerenc que va inventar el submarí Lictini, no?
Sí, com jo, per baixar en les profunditats del subconscient i en les profunditats del mar.
Doncs, escolteu, jo recordo que realment la figura de Monturiol a mi em va personalment interessar moltíssim i aviam si demà o demà passat us podem fer arribar un llibre que anem a fer una edició fa poc a Barcelona en memòria de Narcís Monturiol i m'agradaria molt que us arribés a les vostres mans.
Hi ha un sol molt dolent perquè és millor ser anemàtic és un punt pujades de Figueres. El títol és Vida d'Heroi.
De Monturiol, quina opinió en teniu? Com a era un visionari, Monturiol, oi?
Totalment.
Oi que sí?
Era més... Era comunista, ja. Ja se'm recorda. Va provar de viure en comunitat. Es va desemocionar completament.
Sí, sí.
Lictini.
Lictini, tant. Doncs, realment... El que és molt, molt bonic i molt emocionant, tant per mi com per tots, realment, que poguessin sentir la vostra veu, és el veure que com esteu al dia de temes científics molt més, que molta gent inclús que ha estudiat ciències. Teniu una visió de conjunt molt més ampli, això. Com heu fet, això? Heu anat seguint des de jove les revistes científiques i el contacte amb els científics? O com heu fet?
El contacte molt curt amb cientistes, però en un moment n'hi havia prou per captar el tema més profund. Els especialistes moltes vegades s'equivoquen perquè analitzen massa. Jo no sé ben res, just per intuïció, però seguint totes les coses d'un plegat.
Sí, sí, realment. I a nivell de pintors, d'artistes d'abans... No sé, ara estic pensant, igual no sou de la mateixa opinió, però a mi a vegades penso que una figura com Leonardo, per exemple, no? El Renaixement, que també era un artista que tenia molt interès pels temes científics, em sembla, o estic equivocat?
És veritat.
És veritat o no?
Sí.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
El Visitant. Edició Gran Reserva. Amb Enric Lucena. No 1986.
No l'any 1986 va ser l'any del disc The Wall, de Pink Floyd. També va ser l'any en què ens va deixar l'actor més elegant de la història, Cary Grant. El 1986, Sílvia Coppolo va entrevistar Tippi Coll al programa Fil Directe. Aquesta entrevista no va donar la volta al món, però gairebé. Poder-la tornar a sentir és tot un luxe, per no dir tot un espectacle.
I realment, com dèiem, era una qüestió de segons, de metres més exactament. En aquests moments, si són tan amables, el senyor Coll, miri, vostè segui aquí, al revés, justament al revés, perquè és que si allà seu el senyor Tim no podré veure els meus companys de missions, que és una mica força més alt. Allà mateix, sí, senyor Coll, si és tan amable, el senyor Tim ara mateix també es treu el seu... abric, i si és tan amable vostè de seure's aquí, aquesta butaca, senten bé l'emissora? Sí? Senten bé l'emissora, realment, senyor Coll? Pels auriculars té el volum adequat? Ara sí. I vostè, senyor Tip, sent bé la sintonia?
Jo és que no sé català. Sí.
Vostè no en sap, però l'entén.
No, sí, l'entendo poc.
L'entén poc o una mica?
Muy mica, muy mica.
Vostè, senyor Coll, l'entén bé el català?
Otra mica, muy poca mica.
Miri, doncs, si realment hi ha algun moment que no puguin seguir bé, entendre bé la conversa, llavors sense cap problema, nosaltres el castellà sí que el sabem bé.
Perfecto, pues mucho mejor, mil sobrevuelas, sí.
Llavors el parlarien sense cap problema.
Es que hablar nosotros en un idioma que no conocemos nos va a resultar muy difícil.
No, nosotros no els demanàvem tant, només els demanàvem si volien fer l'esforç d'entendre'ns.
Sí, pero tú fíjate que te empiezo a hablar en árabe, pues sería horroroso.
Sí, pero realment el sap l'àrab, vostè.
¿Tú sabes hablar árabe?
Home, una mica.
Ahora perquè... me ponen a la porta de Sahaja, se m'arrasa.
Sí, no, per això que diu...
Afuateix a Sahaja.
Mira, a mi m'ho havia explicat molt bé i això que vostè diu no és pas cert, no és pas veritat. Bé, recordem als nostres oients que poden fer les seves preguntes al 201-9911. Aquest és un programa perquè vostès contestin les preguntes dels oients.
Sí, però si no pregunten en català no vamos a saber contestar.
No, però no es preocupi, llavors nosaltres ho podem traduir.
Ah, bueno.
Sí, de fet els oients que parlen en català parlen el mateix català que jo, de fet. Sí.
No entiendo nada, perdón.
No?
No, no.
Bé, tenim la primera de les trucades. Hola, bon dia.
Bon dia.
Vostè digui, jo
hola,
els hi traduiré.
Hola, bon dia, què tal?
Vostè pot parlar en català, jo segur que els hi traduiré.
el que volia preguntar a en Tipi Coll era que he vist la seva actuació, però no he entès ben bé encara lo de rellenar el vaso de agua. Que a ver si me lo podrían explicar, porque cuando lo vi no lo entendí. Y supongo que ja ven que va de broma, ¿no?
Perdó, vostè es diu?
Carmen.
Carmen, des d'on ha trucat?
Des d'aquí a Barcelona.
Molt bé.
Gràcies,
Nos lo podrían explicar un poco y para los que no sabemos de qué va la historia
explicar,
del vaso de agua...
¿Explicar el qué?
La historia del vaso de agua.
No, eso no se puede explicar nada más que viéndolo, lógicamente, porque si no, es una cosa gráfica.
No se puede explicar.
No, es sencillamente enseñarle a la gente cómo se llena un vaso de agua, nada más, para que no lo echen fuera.
Claro, que es que hay mucha gente que no sabe llenar un vaso de agua.
Claro, pero ahora usted cuando está llenando este vaso de agua nos lo podría retransmitir, claro que nuestros oyentes no lo verán, pero lo pueden escuchar.
Sí, pues llenarle más de lo, si es prescindible, que le más vaso a...
Tenim la següent trucada, 201-9911. Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb en Joan Ferrer.
Joan, digui.
Escolti'm, jo la pregunta li faig en català i vostè ja l'hi fes...
Sí, sí, sí.
Val. La pregunta és la següent. Jo voldria que m'ho expliquessin, aquesta orella, que m'agraden molt, com s'ho arreglen perquè no es passi mai res, amb... moltes coses que diuen, que jo ho trobo molt bé, no és una crítica, no, Jo només ho volia saber,
Quan, perdoni, Joan, quan vostè diu que no els passi mai res, a qui s'està referint?
Amb ells dos.
Amb ells dos?
Amb els dos, sí, no, que no els passi mai res, perquè, esclar, jo ja dic que m'agraden, que els felicito jo, cuidado, no és una crítica, La pregunta és la següent, com ho arreglen? Perquè si ho fem els altres, que diem aquestes coses que diuen ells moltes vegades, no ens costa gaire les autoritats.
És un problema d'autoritats, Joan.
Pensa que fem, per exemple, terrorisme, o que fem això o fem allò. Com s'ho arreglen ells perquè no es passi mai res? M'agradaria molt saber-ho.
Molt bé.
I de pas us felicito,
Gràcies, amb ells, suposo. Joan, la pregunta que hace nuestro oyente es cómo se les arreglan ustedes para que no les ocurra nada con el tipo de bromas, de chiste que hacen. Se refiere a las autoridades exactamente, nuestro oyente.
Bueno, porque las autoridades son muy respetuosas con nosotros, nos tienen miedo realmente, y entonces nos veneran, nos respetan, nos perdonan y siguen nuestros consejos.
Además hay otra cosa, que es que nosotros nunca ofendemos a nadie. Simplemente hacemos broma, hacemos humor, y el humor siempre es sano.
A mi m'agradaria saber com és que en Tip i Coll, en Coll i en Tip, com s'ho fan perquè el seu matrimoni artístic duri tant de temps. Com se les arreglen?
No lo sé.
Pues eso es una cosa, pues creo que normal y natural entre dos personas que se quieren y dos personas que se aman y dos personas que se compenetran artísticamente y personalmente.
Pero el hecho que ustedes cuando viajan en realidad duermen en camas distintas...
Sí, incluso... porque si no nos llamarían homosexuales si durmiéramos en la misma cama.
Claro, pero incluso llegan a dormir en hoteles distintos.
Sí, porque también comemos en platos distintos, nos ponemos trajes distintos, bebemos en vasos distintos...
Pues claro, llevamos gafas distintas, bigotes distintos...
mujeres distintas...
¿Usted no lleva bigote?
No, ahora no.
Por eso es distinto al mío.
Claro.
Tenemos la próxima trucada al 201-9911. Hola.
Hola, bon dia.
¿Vostè és?
Josep.
Josep, ha trucat des de...?
Des d'aquí, la Barceloneta.
Molt bé, Josep.
Primer, bueno, ja li passarà les felicitacions per ser tan genials. La pregunta és quan, per quan gravaran un disc a duo a base d'àries de sarsueles, perquè tots els amants a la gran música estem desitjant un duo típic oi de famoses àries de sarsueles. Gràcies.
A vostè, Josep. L'han entès? Sí, oi? Sí,
completamente. Pues sí, hay varias cosas, porque efectivamente nosotros no somos cantantes, ¿verdad? Ya lo sabes.
No, nosotros como cantantes estamos, yo diría, entre el Plácido Domingo...
Sí, entre el Plácido Domingo y el Jodido Lunes estamos.
Però no...
No, lo nuestro no es la canción.
No s'han posat d'acord amb cap casa discogràfica.
De tal forma, a mí me dio un estricto tiempo en digo, yo quería hacer una pregunta.
Sí.
Esto, las personas que nos están preguntando, ¿saben hablar castellano o no?
Doncs miri, en aquest país... tothom sap parlar castellà, però el nostre idioma és el català. Llavors
ja, però és que com el nostre no lo és, jo prefiero que si saben castellano me lo pregunten en castellano, perquè no hi ha necessitat de que una persona que habla mi mismo idioma no lo hable. Porque si es porque no sabe, bien, pero si es porque no quiere, entonces yo me niego a seguir contestando.
Molt bé, doncs en tot cas els nostres oients, vostè ho demana, usted lo pide a nuestros oyentes.
Yo pido que si hablan mi idioma, pues que me lo pregunten en mi idioma, porque no hay necesidad de que conociendo mi idioma, hablen otro y me lo tengan que traducir.
Si vostè em fa aquesta solicitud, si usted lo pide, pues supongo que nuestros oyentes no tendrán ningún inconveniente.
Porque es que si no, pienso que es un desprecio para mi idioma. Y si es un desprecio, no lo admito.
No, yo creo que usted se equivoca. En realidad no se trata de ningún desprecio.
En ese caso, ¿por qué no se me pregunta en mi idioma?
Claro, bueno, claro, sabes que nosotros queremos dar siempre, en primer lugar, queremos que nuestros oyentes se puedan expresar en su idioma.
Sí, pero...
Entonces, si eso no significa ningún problema, si no significa ningún problema, permítame, si no significa ningún problema, nosotros queremos dar prioridad a nuestros oyentes.
Bueno,
y después yo se lo puedo traducir y no hay ningún problema. Eso sí, si usted cree que lo puede haber y que nuestros oyentes, usted se sentiría más cómodo si hablasen en castellano, pues entonces sí, pero es que no es...
Un momento, si fuera un alemán el que me hablara, un inglés, un marroquí, lo entendería, pero si es una persona que sé que habla mi idioma, ¿por qué me va a preguntar en otro idioma?
En realidad, usted sabe que puede hablarlo, no que lo habla habitualmente.
En ese caso, si no lo habla mi idioma es porque no quiere hablarlo. En ese
claro,
caso,
porque habla el suyo.
No, bien, en ese caso creo que si no me preguntan en castellano no contesto.
¿Usted mantiene la misma actitud, señor Cid?
Yo por lo menos que usted nos lo traduzca, porque
sí,
se olvida, usted
desde...
se olvida constantemente de traducirlo, y yo esto me quedo en mi paz, sin saber lo que quiere decir nada.
Perdóneme, cuando yo no he traducido le había preguntado antes si usted lo había entendido, usted lo sabe bien, no me he olvidado. En todo caso, si he tenido algún olvido...
Nada, usted traduzca,
ahora...
usted traduzca.
Continuem, doncs, continuamos. 201-9911, 201-9911. Bon dia, buenos días.
Hola, buen día.
¿Amb qui parlem? ¿Con quién hablamos?
En Josep de Barcelona.
José de Barcelona. ¿Vol fer la seva pregunta? ¿Puede hacer su pregunta?
Sí, li faré en castellà. ¿Es verdad que hace exactamente unos cuantos años ustedes decidieron casarse en secreto por la iglesia, pero al cabo de pocos días pidieron la nulidad?
Bueno, sí, la he entendido perfectamente, pero la verdad es que nos casamos secretamente, pero no hemos pedido la nulidad. Somos felices en nuestro matrimonio y así lo queremos mantener.
¿Tenemos alguna otra trucada? ¿Tenemos ahora mismo alguna otra llamada? Recordamos nuestro teléfono, recordemos el teléfono, el 201-9911, 201-9911. Bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
¿Con quién hablamos? ¿Amb qui parlem?
Soc l'Esther, des d'aquí a Barcelona.
Esther, pregunti, si us plau.
Mira, jo li voldria demanar al senyor Coll de veure si em deixa fer la meva pregunta en català.
No cal que li pregunti, en tot cas jo li responc. Jo li tradueixo.
Jo la faig en català, d'acord?
Vostè pregunti, si és tan amable.
A veure, perquè sobretot en el principi de les seves actuacions es posen tant amb els catalans. I fan aquells típics xistes anticatalanistes i tota aquesta història.
Gràcies per la seva pregunta, gràcies. Nuestra oyente pregunta por qué al inicio en sus actuaciones ustedes bromean con los catalanes. En el bien entendido de que esta broma, nuestra oyente, estas bromas que ella nos está comentando no le parecen acertadas, no le parecen bien.
No entiendo que nosotros, no creo que nosotros hagamos ninguna broma respecto al catalán ni a Cataluña. No sé dónde habrá podido oír esto que nos quiere preguntar esta señora. ¿Dónde ha oído usted, por favor, que nosotros nos metamos con Cataluña o contra los catalanes?
No sé si tenemos la línea encara conectada, no sé si tenemos la línea aún, pero lo intentaremos, vamos a intentar continuar por la...
No, quiero decir que esto en realidad que no es cierto, o sea que esta señora yo creo que es que no ha visto ninguna actuación nuestra.
No tenemos la línea... Bé, nosotros penjamos las trucadas inmediatamente, colgamos las llamadas inmediatamente.
Aparte de eso, quiero hacer una aclaración para quien no lo sepa. Yo me llamo Coll porque mi padre era catalán, nacido en Barcelona y catalán por los cuatro costados. Se llamaba Coll Borràs. Lo sé decir muy bien, Coll, no Coll, Coll Borràs. O sea, soy hijo de catalán y tengo un 50% de sangre catalana. Pero como no hablo catalán y soy castellano y nacido en Cuenca, no contestaré ninguna pregunta que no se me haga en castellano. Y adoro Cataluña.
A Catalunya Ràdio. El que hem fet és convertir una aventura... 25 anys de so. 25 anys d'imatges.
L'equip de programes especials de Catalunya Ràdio.
Així és el web del nostre 25è aniversari. catradio.cat/25anys. Un fons documental de gran valor al vostre abast. Una part important de la història recent del nostre país i del món. catradio.cat/25anys. La història de Catalunya Ràdio a internet.
És una producció de
Catalunya Ràdio. 25 anys.
El visitant, amb Enric Lucena.
El 1987, un jove pilot alemany va fer aterrar la seva avioneta a la plaça Roja de Moscou i MacGyver va aparèixer a les nostres vides i va crear la llegenda urbana que amb un xiclet i un imperdible podríem fer una bomba. I sobretot, sobretot, el 1987 ja podíem sentir a Catalunya Ràdio la finestra indiscreta, que encara avui continua en antena.
Aquesta és la finestra indiscreta. Una finestra indisciplinada, informal, indomable, inevitable, inenarrable, un pèl insensata, del tot inimitable. Inflamable, s'encén els diumenges quan es transformen en dilluns, tocades les 12, i dura 55 minuts a 24 imatges per segon. Són 79.200 imatges de ficció de cinema. Una mentida feta de la matèria de que són fets els somnis.
Aquesta era la primera finestra, una finestra amb nom de disco, Disco Hits, perquè True Stories no podrà ser precisament un hit a Espanya. True Stories, el primer film dirigit per David Byrne, el líder dels Talking Heads, un calidescopi de Texas, del seu país. L'ha fet aprofitant que el 1986 ha estat el 150 aniversari de l'Estat. I a la pel·lícula, David Byrne és un narrador predicador de barret negre que porta la butxaca dreta amb el cor de Federico Fellini, i a l'esquerra el Nashville de Robert Altman. És un pop prom, un àlbum de fotografies. I per cert, ja que aquest home s'ha posat a fer cinema i que els Talking Heads comencen a fer coses estranyes, què he sentit dir de que potser a l'octubre els Talking Heads vindran a Sitges?
La finestra indiscreta de Catalunya Ràdio.
Oh, yeah. I remember.
Do you remember it well? Ho recordes molt, molt bé? Què és el que recordes tu tan bé? I Pep Rubianes. Pep Rubianes, que 39 anys i sense paraules, el nyó com a pretèrit imperfecte o perfecte, i acaben convertint-se en cadira. Però a vegades les cadires tenen una història cinematogràfica de característiques esvaïdores o com a mínim interessants. Tu també deus tenir aquest flashback cinematogràfic concret i massiu?
Sí, sí, el tinc. El tinc concretament en una pel·lícula que per cert han passat fa poc a televisió, que jo vaig veure en l'any 74 o 73, perquè no me'n recordo bé, que és la Lenny. Lenny de Bob Fosse, que és la biografia de l'extraordinari còmic americà Lenny Bruce, que va, el seu art va estar manifestat durant els anys, l'època dels anys 60, no?, als Estats Units. És una, per mi és una pel·lícula plena d'amargura, l'èxit i el drama, no? Un lluitador en contra d'una societat, moralment falsa i fariseica, un home que per dir merda en l'escenari el fotien a la presó, va mamar quasi tots les presons nord-americanes, després de l'actuació venien a buscar-lo, com aquí passava en l'època del Franco amb el Raymond, el venien a buscar i el fotien a la presó, un home que va viure amb tota la passió al seu temps, un home que la societat burguesa americana se'l va carregar de mala manera, vull dir que l'opció que va trobar al final de la seva vida va ser el suïcidi, i aquesta pel·lícula, per lo que a mi em pertany i em toca, jo també treballo sol com treballa ell, m'ha donat un toc en l'ànima, no? Un toc en l'ànima, i és curiós perquè avui aquestes coses que li passaven al nen als anys 60 continuen passant en la societat que encara vivim. Jo l'he viscut també a la meva manera aquí a Catalunya, concretament a Barcelona, els mitjans de comunicació no et permeten expressar-te com tu vols, et censuren i et treuen números que ells consideren que poden ofendre unes morals completament falses.
Catalunya Ràdio.
Bon Nadal.
Catalunya Ràdio.
Primera hora d'aquesta edició Gran Reserva del Visitant. De seguida continuem amb l'any 1988, l'any del descanso dominical.
Nos